Benvinguts al Rius de Vi, el programa d'actualitat vitivinícola de Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral en el seu 55è aniversari. En el darrer espai de la temporada repassarem el flash informatiu i els darrers canvis en els consells reguladors, ja que aquesta setmana s'han acabat de formar els dos que quedaven. Són el Consell Regulador de la DO Copriorat i el Consell de la DO Terra Alta. Les tres preguntes d'avui són per Antoni Cantos, president de l'Associació Catalana d'Enòlegs. El tast ens portarà a Bellmunt del Priorat, ja que varem visitar el celler Costes del Priorat al costat de José Mas, que ens guiarà també per les Pissarres Blanques 2014. Al Consell de Rius i Rius repassarem amb Miquel Rius el final de la campanya 2014-2015 i l'inici de la propera, el dia 1 d'agost. També analitzarem les novetats del sector a tenir en compte a nivell legislatiu. I Tornen Sants tancarà el Rius de Vi amb una de les seves històries de taverna. La DO Copriorat ja té nou president. El passat dimarts va ser elegit nou president de la Comissió Rectora del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat, Salustià Álvarez, en la reunió constitutiva de l'ENS. Recordem que la llista DO Copriorat, que encapçalava Álvarez, va ser la que va aconseguir tots els vocals, els 10 vocals, del Consell Regulador en les eleccions celebrades el passat dia 30 de juny. En les seves primeres declaracions, el nou president de la DOQ va assenyalar la comunicació com un dels punts que més canviarà en els propers mesos.
Jo ja he parlat amb el conjunt de membres de la DO, més o menys per veure en quines dedicacions o en quins apartats cada un voldria dedicar amb una mica més d'èmfasi, i també hem parlat amb una certa profunditat de com hauríem de millorar en el conjunt, no? En totes les àrees en general, aquesta comunicació tan interna com externa de la DO. Les seves manifestacions, hem apuntat qui serien els responsables i respecte als tots temes comunicatius hi ha dues persones que crec que són prou vàlides com per poder assumir aquesta responsabilitat de comunicació. Una és el Ricard Rofes i l'altra és la Meritxell Tevilla. No? Ells ara ens faran una proposta. Primer que res, s'ubicaran en el si de la DO, tindran un coneixement ampli de tot el que s'ha estat fent fins ara i tot allò que realment es creu que s'hauria d'incorporar, i per tant jo calculo que les properes dades ja començaran a tindre bastant clar quin és el projecte a desenvolupar de comunicació.
Álvarez relleva al capdavant de la DO més veterana de la comarca del Priorat a Toni Alcover, que va substituir el mateix Salustí Álvarez fa 4 anys, després que aquest presidís la DO des de l'any 1992. I com us dèiem, amb l'elecció del Consell Regulador de la DOQ es tanca el procés electoral de tots els Consells Reguladors catalans. L'altre consell que també va realitzar eleccions en un dels seus censos va ser la DO Terra Alta, i el passat dilluns va nomenar president Joan Arrufí, d'Altavins Viticultors. Recordem que amb els nomenaments d'Álvarez i Arrufí hi hem d'afegir la resta de presidents de les DOs catalanes. A la DO Alella és Joaquim Batlle, a la DO Catalunya Xavier Pié, a la Conca de Barberà Mariona Rendé va prendre el relleu de Carles Andreu el passat mes de juny. A Costes del Segre la presidència és de Xavier Ferrer, que repeteix. A la DO Empordà hi va haver canvi, amb Josep Albertí com a president substituint a Josep Blanc després de que aquest fos 15 anys president de la DO Gironina. A la DO Montsant també hi va haver canvi, com us vam explicar. Pilar Just va substituir Jaume Domènech, que va ocupar el lloc des de la creació de la DO l'any 2001. A la DO Penedès, Josep Maria Albet repeteix. A la DO del Bages també un canvi important. Josep Soler substitueix Valentí Roqueta després de 20 anys al capdavant, com us dèiem, de la DO Pla de Bages. A la DO Tarragona continua Josep Lluís Grogués, i a la DO Tarragona continua Josep Lluís Grogués al capdavant. Les tres preguntes d'avui són per Antoni Cantos, president de l'Associació Catalana d'Enòlegs. Senyor Cantos, quina creu que és la valoració social que té a dia d'avui la figura de l'enòleg?
Home, jo crec que la nostra professió cada vegada és més coneguda i si bé moltes vegades som els que queden darrere les bambolines de l'elaboració del vi, sí que és veritat que últimament doncs, cada vegada sortim més a explicar com fem els vins, a presentar-los i mica en mica va haver-hi un major reconeixement. És una tasca que ja fa anys que dura, que des de l'associació ha sigut un dels principals puntals, doncs, el reconeixement, ja sigui a nivell oficial, que s'ha aconseguit amb la constitució del Col·legi d'Enòlegs i Enòlegues de Catalunya, com a nivell social, doncs, reivindicar la figura dels que estem en el celler, doncs, conduint tota l'elaboració dels vins.
En un moment en què els vins es coneixen més per el nom, marca del vi o del celler, en quin lloc queda l'enòleg?
A veure, a tots, a qualsevol professional, des dels enòlegs fins al qualsevol que fa la seva feina amb passió i amb carinyo, ens agrada doncs, que reconeixi aquesta feina. També és veritat el que comentava abans, no? Que és cert, els vins es coneixen doncs, per la seva... o pel nom... O... Bueno, és una cosa que assumim críticament i és una cosa que des de l'associació, sobretot, intentem reivindicar la figura de l'enòleg com el... creador doncs, dels vins, no? Tot i que això seria més un concepte més ampli. Jo crec que a l'elaboració d'un vi intervenim molta gent, des del pagès que cuida la vinya durant tot l'any per tenir el raïm que nosaltres després convertirem en vi, fins als comercials que fan possible que aquest vi arribi a les taules dels restaurants i a les copes dels consumidors, fins i tot doncs, els sommeliers que els prescriuen i que els donen a conèixer. Aquí, per mi, un vi és una obra col·lectiva. Nosaltres reivindiquem una part fonamental de la creació i de la conducció d'aquest procés, però ja et dic, acríticament no. Des de l'associació i des de tots els cellers seguirem treballant també per aquest reconeixement.
I en el darrer espai de la temporada, permeti'ns una mica de filosofia. Senyor Cantós, l'enòleg és un químic, un artesà o un artista?
L'enòleg és una mica de tot. L'enòleg hem de tenir una formació química, una formació microbiològica, perquè a fi de comptes el procés d'elaboració del vi és un procés biotecnològic, però d'alguna manera intervenen microorganismes, hem de conèixer aquests components i dominar-los, però evidentment hi ha un component, digue-li artístic, digue-li artesà, doncs que s'ha de tenir en compte. Som una mica... L'enologia és una ciència, una tècnica, un art multidisciplinar. Hem de tocar moltes tecles, hem de conèixer molts camps. I l'altre també et diré que hi ha moltes tipologies d'enòlegs, des de la mega gran empresa que hi ha amb 50.000 enòlegs i que cadascun té una parcel·la molt limitadeta, fins al petit celler en què l'enòleg s'encarrega pràcticament de tot. Aleshores, és una professió en aquest sentit molt, molt àmplia. Som, doncs ja et dic, som una mica de tot.
El darrer tas de la temporada ens torna a treure de la ràdio, de l'estudi de Ràdio Falset, i ens fa visitar un nou celler. En aquest cas és el dels costers del Priorat, en la carretera entre Marroig i el Molà. Ens hem desviat i hem pujat a saludar el José Mas. Bon dia, José.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per convidar-nos al celler, per explicar-nos prèviament quines són les idees de com funcionava aquell celler i també per poder provar un vi. Abans d'entrar en aquest blanc de pissarres de costes del Priorat del 2014, fes-nos 5 cèntims de la història d'aquest celler.
Sí, mira, primer de tot, moltes gràcies a vosaltres per l'interès de conèixer una mica més de tot el que fem i on estem. Nosaltres som un grup d'amics que el 2002 es va aparèixer una mica, no?, el cuquet de tot el que nosaltres trobàvem aquí a la denominació d'origen qualificada Priorat, doncs poder posar-ho dintre d'una ampolla de vi i que la gent, doncs, sense tenir que venir aquí a la zona, pogués descobrir aquest racó perquè és un petitet, no? Però petitet però molt intens i concentrat d'algo molt especial, no? Aleshores, el 2002 van començar, a l'inici vam començar amb les finques que tenim a Bellmunt del Priorat, amb unes finques de tota la vida d'un dels socis, del Josep Ramon Sedó. El 2008 vaig incorporar jo, no? Posant-me una mica al capdavant del projecte, després d'haver estat pel món, no? Fent una mica d'experiència. Aleshores, clar, nosaltres teníem vinyes velles a Bellmunt, però tenia ganes de poder descobrir alguna cosa més especial al Priorat, en un altre lloc, en un altre poble, dintre sempre de la denominació d'origen qualificada Priorat, vinyes d'aquestes que et fan sentir, no? Que et fan que el cor bategi, no? Que, diferent. Aleshores, el 2008 varen començar a treballar la finca Masalcera, que està a Torroja del Priorat. I després, el 2012, vam començar també, vam incorporar, vam tenir la possibilitat de poder treballar la darrera finca, que és la finca Clos Berenguer, no? Una part. Uh-huh. Aleshores, això, comptem amb al voltant d'unes 40 hectàrees, fem una mica al voltant de 100, entre 100 i 120.000 ampolles, clar, però de 7 vins, no? Perquè intentem embotellar l'essència de petits territoris, no? De petites vinyes, intentar posar-les dintre d'una ampolla. Uh-huh. Aquesta és la idea.
Prèviament al tast hem fet, com dèiem, uh-huh, un tast del celler, m'atreviria a dir, i hem visitat tots, no m'atreviria a dir tots els racons, però déu-n'hi-do, i m'has d'explicar el tema de les àmfores, que jo m'he quedat molt sorprès de veure que treballa bona àmfora. M'has mm-hmm comentat que no sou l'únic celler que ho feu, però què us porta a treballar amb aquesta...
Avui en dia sembla que li diem àmfora i queda més cool, no? més modern, però són les gerres de tota la vida. Són gerres, jo dic, de quilòmetre zero, perquè estan aquí prop, són fetes aquí prop, a prop del Priorat. És un material noble, que s'ha utilitzat durant milions d'anys, no descobrim res nou, és a dir, el que fem és tornem a utilitzar coses que hem vist dia a dia a les nostres cases, a les cases dels nostres padrins, dels nostres avis, i que semblaven que allò era, no sé, no? Cosa de vells, i que ens donem compte que ajuden a que els vins s'expressen d'una forma diferent, no? És per això. Aleshores, nosaltres en tenim, les utilitzem perquè creguem que li dona una sensibilitat diferent als vins, no? Moltes vegades creguem que si tu compres les botes, les més cares, les més noves, les més torrades, les més donen més, i no, i trauen identitat d'una zona que la té molt marcada, no? És per això que ja portem 2 anys utilitzant-les.
Doncs bé, anem a entrar en aquest blanc pissarres. La primera pregunta que sempre fem obligada és que ens diguis quin vi has triat i per què.
Doncs he triat blanc de pissarres perquè parla d'una història del Priorat que passa una mica desapercibida. Per què? Blanc de Pissarres està elaborat en Garnatxa Blanca, Macabeu i Pedro Ximénez. Moltes vegades aquí a la comarca sabem que el Pedro Ximénez és una varietat que la trobem, eh? Però quan ho dius fora del Priorat sembla que l'hem importat, no? Perquè és una varietat que és típica d'Andalusia. Per què dic que parla una mica de la història amagada del Priorat? Perquè antigament, és a dir, fa 100 anys, fa 70 anys, els nostres vells, molt més savis que nosaltres, amb tots els estudis, amb totes les carreres, amb tots els màsters que puguem tenir avui en dia, doncs eren molt més savis. Per què? Perquè ells feien escupatges, es feien a la vinya. Què vull dir? Ells plantaven els costers i plantaven doncs, un coster de carinyena, com en el nostre cas, un coster de carinyena, però que posaven una mica separat alguns ceps de garnatxa, uh-huh, i no s'atrevien, sabien el per què, posaven ceps de garnatxa blanca, ceps de macabeu i ceps de Pedro Ximénez. Aleshores, què fem nosaltres? Nosaltres ho agafàvem, no? Aquest blanc, el posàvem amb el negre, no? Però vam decidir agafar veremal i vinifical separat. I són vinyes velles, però de blanc. A això li afegim dos parceletes petitetes, una que tenim de Macabeu a Torroja i una altra de Garnatxa Blanca de Bellmunt. I amb això elaborem el blanc de Pissarres.
Un repàs de la història dels nostres avis, sí, no, a l'ampolla. Doncs si et sembla, anem,
sí,
a passar,
sí,
per les,
sí,
tres fases. Què podem dir en la fase visual?
Doncs bueno, el blanc, blanc de Pissarres l'anyades 2014, que no ho havíem dit, té, doncs, és un color viu, no? És un color amb algunes reminiscències dorades, és un blanc pàl·lid, ja amb algun toc de dorat. Té un toc de fusta, al nas. No el percebirem molt, però si en boca, el que vull dir, aquest color groguenc, no? Aquest tocs de palla, és degut a la criança en bota. Però jo no vull que siga conegut per la seva criança en bota. És a dir, vaig una mica en contra de la bota. Aleshores, el color, doncs això, és un color viu, és té energia, és vibrant. El nas, doncs, si a copa parada, doncs ja veiem que té una intensitat mitja alta. Si doncs, remoguem una mica la copa, veiem que té una intensitat alta, ja comença a dir coses, el vi comença a dir coses. De què ens parla? Doncs fruita fresca, ens parla molta fruita exòtica.
Molt fresca, i sobretot amb aquestes claus que estan passant ja va bé.
Ens té aquestes notes de fruita tropical, exòtica, préssec, no, diria jo. Té algun toc també de poma àcida. Què et sembla a tu?
Sí, ara seré gosarat, però en nas avisa que serà àcid. Diu, ep, que sóc així,
Més que àcid, a mi m'agrada dir que té frescor, no? A vegades la paraula àcid sembla una mica, no, així,
un gust molt fort i...
Sí, no. Però és fresc, no? Nosaltres estem convençuts que el frescor en els vins és la vida d'un vi, no? És l'energia, és el que li farà, el que li donarà vida, el que li donarà longevitat. Per això nosaltres amb aquest tema som molt conscients i ens agrada veremar la fruita molt primerenca, és a dir, quan per nosaltres és molt més important el frescor que el grau. És a dir, si per mi pogués, jo el veremaria amb 12 graus, no? Estem en una zona mediterrània, una zona amb el sol doncs constantment durant 2 mesos molt present, molt intens, i crec que doncs això, que n'hi ha que saber mantenir aquesta frescura.
Perquè estem parlant de 13 graus.
De 13 graus, número redó. T'explicaré per què. Perquè és el mínim perquè passe la qualificada a la denominació d'origen. Si per mi fos, ja et deia que seria 12,5, perquè crec que encara tindria molt més frescor i tindria molta més vida. És a dir, per mi el major plaer serà d'aquí 15 anys poder obrir aquesta ampolla i que tinga vida. Això per mi serà, és la meva obsessió. Igual que fem a més negres, no, poder obrir-los en 10 anys i dir, ostres, aquest vi està viu, per què no en els blancs? A vegades menospreciem el raïm blanc, no? Però si una vinya de raïm negre és capaç de donar, per què no una de blanc? Doncs bueno, són inquietuds, no?, que va tenint tu dia a dia i que va explicant-se i que no trobo resposta, i bueno, són aquestes coses.
Perquè alguna cosa sí que feu al celler, als costes del Priorat, és donar-hi bastantes voltes a les coses i repensar-les.
A vegades massa. No, bueno, intentem aprendre del dia a dia, intentem aprendre per nosaltres propis, no mirar què fa un altre o no llegir tant. És a dir, els llibres n'hi ha que tenir-los en compte, n'hi ha que llegir molt, n'hi ha que veure què fa la resta del món. Però clar, els llibres estan fets en una altra zona, no estan fets al Priorat. Aleshores, amb aquest coneixement i aquesta visió que tu trobes i aprens d'altres llocs, després tens que ser capaç de transportar-los, no? d'extrapolar-los a la zona on estem. No? És una zona que fa fred durant l'any, però després tenim 3 mesos que són, bueno, és l'infern. L'infern amb la temperatura, eh? D'això em referia.
I una cosa que m'ha sobtat del celler és que moltes vegades parlem del Priorat, de la Llicorella, és que aquí la tens a l'alçada de la vista. Hi ha algun punt del celler que és que la pots tocar i només cal allargar una mica el braç.
Bueno, és una de les grandeses del Priorat, no? Aquest tipus de terreny que en Espanya no la trobes, però tot arreu només n'hi ha 3-4 zones on pots trobar-la, però el Priorat és una d'elles. Això ho conjuguem amb el clima, ho conjuguem amb la varietat, ho conjuguem amb la història, és algo gran. Aleshores, clar, forma part del paisatge. No tenim que amagar res. Tenim que ser capaços de que la gent ho vegi, ho palpi, no? O siga capaç d'olorar aquesta pedra, bueno, que és diferent, eh? És a dir, n'hi ha 5 tipus de llicorella. Aquí, la que tenim aquí al Molar, és una llicorella molt vermella perquè és rica en òxids de ferro, però si anéssim a Bellmunt n'hi ha una part més granítica, més com si fos més granit, més granítica, més rugosa, però n'hi ha una altra que és així negra, no? I per Porrera ja tenen aquesta més blavenca, és a dir, n'hi ha diversos tipus, i això també és una altra característica, és un altre condicionant, és complexa la zona.
Doncs ja estem acabant, José, però m'agradaria que em comentessis, avui estem al Blanc de Pissarres, però quines altres games teniu, quins altres vins teniu?
Nosaltres tenim 2 vins elaborats amb varietats de les 3 finques, de les 3 poblacions, que és el Reflexe, és un 100% garnatxa, però garnatxes és una selecció de les garnatxes més fresques del Molar, de Bellmunt i de Torroja. Després tenim l'Helios, que és cupatge de raïm, no? D'aquestes 3 poblacions de les finques que tenim. Finca Sant Martí, Clos Berenguer i Mas Alcera. Aquests 2 vins que busquem, que siguin els vins que donen la entrada a la gent jove, la gent que no coneix Priorat, que han escoltat parlar del Priorat però mai l'han tastat. Doncs són és la porta d'entrada a conèixer el Priorat, els vins del Priorat. I després ja tenim les vinyes velles, no? Vinyes velles que tenim, que en les vinyes velles elaborem el Blanc de Pissarres, que és blanc, després tenim el Mas Viló, el Clos Viló, són vins elaborats només amb raïm de Bellmunt. Després tenim el Pissarres, vinyes velles de Coster, vinyes velles que estan al voltant de 60 anys. I després tenim el Clos Xiprés. Clos Xiprés és una vinya la més vella que tenim, un Coster, Bellmunt, és la part alta del Coster, és un solar i el terra és llicorella negra que no està trencada. Aleshores, produccions molt, molt, molt baixes.
Doncs, José, moltíssimes gràcies per, primer, ensenyar-nos com és el Costes del Priorat, el celler, i per guiar-nos per aquest blanc Pissarres. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I t'emplaço que ens trobem una altra vegada i provem un d'aquests negres del Priorat.
Convidats esteu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
Darrer espai del Rius de Vi d'aquesta temporada, comptem, com no, en aquest espai, en aquest bloc dels Consells de Rius i Reus, amb la presència de Miquel Rius. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia, Jordi.
Toca fer balanç de la temporada.
Doncs estupendo. Si per part nostra hem de dir que és altament positiu, és la tercera campanya que col·laborem i crec que doncs la bona idea que va tenir Ràdio Falset i de la que tu ets el representant, almenys que ara nosaltres, i la col·laboració que nosaltres hi hem pogut prestar, doncs crec que n'hem fet una eina útil per tot el sector vitivinícola de la comarca. Almenys això espero, vaja.
Una temporada en què hem tingut, entre altres qüestions, eleccions als Consells Reguladors, però també algun aniversari com el de Rius i Rius.
Sí, realment això potser no és que hagi coincidit amb el temps, realment nosaltres vam començar les nostres activitats, les tenim documentades a l'any 1960, per tant, doncs, enguany doncs, complim 55 anys de serveis al sector vitivinícola, el que d'alguna manera ens consolida, ni que m'estigui ni que malament dir-ho, com a líders en el sector i realment també com a consultors de referència per a altres regions vitivinícoles de l'Estat. El que sí que voldria és que em permetessis doncs, donar les gràcies a tots els que han fet possible que poguessin complir aquest 55è aniversari i et llegiria una noteta que tinc aquí preparada amb el teu permís. Sí, sí. Quan s'arriba a celebracions d'aquesta magnitud, el primer pensament que ens sorgeix és d'agraïment. En efecte, aquesta llarga trajectòria només es pot explicar de la mà de tanta gent que ens ha fet confiança, cellers, caves, organismes i entitats del sector, així com un gran nombre de tècnics i professionals que ens han fet companyia durant anys. Compartir i treballar conjuntament, aquesta és la clau que ens ha permès posicionar-nos com a referents en el sector, com deia abans, i encara més important, ens ha brindat l'oportunitat d'establir relacions d'amistat més enllà de l'àmbit professional. Insistim, moltes gràcies. Un segon pensament ens fa mirar endavant. Certament ens reconforta poder assegurar que la consultoria disposa d'un equip experimentat, qualificat i competent, que és garantia de relleu generacional, perquè un ja té una edat, perquè integra dos components fonamentals, el patrimoni de l'experiència i la vitalitat dels més joves. Un copatge que, de ben segur, ratificarà els valors empresarials de Rius i Rius i els interpretarà en clau de futur. Qualitat integral, innovació, transferència de coneixement, competència i eficiència vehiculats a través del perenne compromís i personalització de servei. I aprofito també doncs, per donar les gràcies dintre d'aquest capítol a tots els oients i seguidors del programa Rius de Vi.
Parlem d'aniversaris, de cicles. El 31 de juliol s'acaba la campanya d'enguany i a l'1 d'agost comença la nova.
Sí,
com l'hem d'enfocar?
Efectivament, així és. No sé, crec que serà una campanya que d'arrencada tots estem una mica a les expectatives, com tu molt bé has apuntat, s'acaben de realitzar les eleccions als Consells Reguladors de totes les denominacions d'origen de Catalunya. La majoria de consells han renovat presidència, n'hi ha quatre concretament doncs, que han ratificat el càrrec, però els altres tots són nous, i aquí crec doncs, que hi ha una particularitat que hauríem de fer notar, i és que per primera vegada en la història de les denominacions d'origen de Catalunya hi haurà dos presidentes de consells reguladors. Una precisament la tenim aquí a tocar, que és la denominació d'origen Montsant, i l'altra, la de la denominació d'origen Conca de Barberà.
La senyora Just i la senyora Render.
Ah, exactament. Crec que això doncs, pot donar un signe diferencial a alguns temes i haurem d'estar molt atents a les senyals que facin els consells reguladors. Però bé, a la vegada tots estem una mica condicionats. Primer, pels canvis polítics que hi ha hagut aquests últims dies, estem veient doncs, que a tota l'administració hi ha un moviment de personal, que el que hi era director general avui ja no és, que el que era cap de secció avui ja no és. Haurem d'esperar ja com acaben tots aquests canvis, com prenen possessió i amb quins criteris. Criteris que no sé fins quin futur poden tenir, perquè, esclar, tenim anunciades eleccions autonòmiques pel 27 de setembre, i al cap de dos mesos segurament hi haurà doncs, les estatals. Això donarà molts canvis que haurem de veure com afecten en el sector o com s'interpreten coses doncs, que ja estan sobre la taula. No? Tenim el nou règim d'autoritzacions per plantació de vinya. Haurem de veure realment com surt la redacció final d'això. Això afecta tot el sector.
Mm-hmm. Un canvi important perquè el tema dels drets era una part molt, molt important del sector vitivinícola, que és allò on i quan plantes, i aquí hi ha un canvi important. Des del Rius de Vi hem intentat explicar i tornar a explicar els canvis que suposa això.
Sí, sí, realment, home, realment els drets, el que eren drets de plantació no deixaven de ser uns actius pel sector vitivinícola, que al desaparèixer, doncs desapareixen aquests actius. Això s'ho ha de tenir en compte també. dintre de les empreses doncs, que ja porten els seus temes comptables pel pla comptable especial i específic del sector vitivinícola. Vull dir, doncs, si tenien activats en els seus actius, valgui la redundància, els drets de plantació, hauran de consultar i aviam què passa amb això per amortitzar-ho. Estarem pendents també dels últims retocs en què es podran fer les noves plantacions o com es distribuiran les noves autoritzacions. No està ben clar si hi haurà un criteri autonòmic o regional o com es distribuiran aquests drets, però bueno, això serà un canvi que haurem d'assumir ja des de l'1 de gener. L'altre canvi que ens ve doncs, és la iniciativa del Ministeri d'Agricultura que vol imposar un nou sistema de declaracions, el que en diuen Registre Centralitzat d'Operadors Vitivinícoles, REOVI, i a la vegada un sistema d'informació de mercats del sector vitivinícola, INFOVI. Això representarà doncs, que tots els cellers del sector hauran de fer noves declaracions. S'apuntava també si nous registres informàtics. Les últimes notícies que hem pogut recaptar doncs sembla ser que no s'hauran de portar programes informàtics nous. Realment això va sortir a exposició pública i s'han atès bastantes de les reivindicacions que han anat presentant i de les que han tingut potser un cert pes doncs, han sigut les de Galícia i també doncs, les de Catalunya, les de Galícia, perquè allà hi ha molt de minifundi i realment fer una declaració mensual presentada durant els 10 dies següents de cada mes, doncs això realment suposava una càrrega administrativa molt forta per a les empreses. Això crec, pel que em diuen, per quedar minimitzat, perquè aquestes declaracions mensuals no afectaran els que produeixin fins a 1.000 hectolitres, i els que no produeixin més de 1.000 hectos, doncs tindran 4 declaracions al final de cada trimestre. Es parlava també de si el Ministeri proporcionaria un programa informàtic, una eina informàtica, per poder fer totes aquestes declaracions. L'última informació que tenim és que no, però que realment, doncs, per fer aquestes declaracions doncs, es penjaran uns formularis a internet i la gent doncs, haurà de fer ús d'aquests formularis que el Ministeri d'Agricultura penjarà a internet. Prèviament, totes les empreses del sector s'hauran d'haver inscrit en aquest cens, que tampoc hi ha les instruccions, però sapiguem doncs, que tothom s'haurà d'inscriure i haurà de tenir una credencial per fer aquestes declaracions. Tenim també que s'està doncs, tirant endavant el tema de la Interprofessional del Vi, creada l'any passat al Ministeri d'Agricultura, i de la que en aquests moments s'està treballant amb el que en diuen extensió de norma, que no és altra cosa que l'aplicació de taxes a tota la cadena del sector, des del pagès fins al que posa el vi a l'ampolla, a fi de recaptar doncs, uns fons que serveixin per fer les actuacions d'aquest interprofessional, per lo que comportarà la seva pròpia creació i manteniment, però sobretot també doncs, per activar una sèrie de fons destinats a intentar recuperar quotes en el mercat nacional. Un altre aspecte que pretenen fer amb aquests fons també, a part de la promoció, és crear com una espècie de mutualitat, perquè quan el sector tingui algun problema, sobretot a nivell internacional, com va ser en el seu moment una problemàtica que va haver-hi amb els mercats de Brasil i de Xina últimament, doncs esclar, es necessiten d'un equip d'advocats, de traduccions acreditades en les llengües oficials, i això doncs, de Xina doncs, s'ha acabat més o menys guanyant, però doncs, ho ha hagut de pagar el sector i de moment doncs, no ha hagut de fer càrrec només la Federació Espanyola del Vino, i el que es tracta a través d'aquesta extensió de norma, d'aquesta creació de taxes, és de crear un fons comú perquè quan calgui defensar el sector doncs, hi ha junts equips prou solvents i prou preparats per fer-ho. Tenim també que es va aplicant diferents petites diferències de criteri, la llei de la cadena alimentària, que vol dir doncs, que doncs, un pagès entrega el raïm i teòricament els 30 dies ha de cobrar. Això a la pràctica doncs, veig que es va agafant diverses formes i diverses interpretacions. La que de moment sembla que imperi és la que serà doncs, que els que estiguin amb una denominació d'origen o una indicació geogràfica, és probable que els 30 dies comptin a partir de la qualificació d'aquest vi per aquella denominació d'origen. En canvi, el que puguin ser doncs, vins sense cap denominació d'origen ni cap protecció, doncs aquests els 30 dies, doncs, teòricament, el comprador hauria de pagar. Ja potser qui considera que hi ha un greuge comparatiu amb les cooperatives, perquè les cooperatives queden exemptes d'aquestes repercussions de la cadena alimentària. Uh-huh. Hi havia sobre la taula la llei vitivinícola de Catalunya, que queda també aparcada, esperant doncs, segurament el nou govern que pugui sortir. Hi havia també sobre la taula la gestió agrícola dels afluents o aigües residuals produïts en cellers i caves, que també es volia modificar, però també queda sobre la taula. I un dels temes que sembla que prosperi de moment adequadament és la constitució d'un panel estable per anàlisis sensorials de vins, que s'hi han acollit gairebé tots els consells reguladors de les denominacions d'origen Catalunya, de la mateixa manera doncs, que entre totes van crear el consorci pel tema de les auditories i control de compliment dels diferents plecs de condicions de les denominacions d'origen, i mancava aquí doncs, tenir realment una acreditació per anàlisi sensorial de vins, que cada consell regulador ben entès tenia el seu i funcionava força bé, però hi faltava una acreditació, i el que s'està intentant ara doncs, és crear aquest panel estable i que pugui ser certificat sota la normativa 17.025, que és la que dona cobertura a aquests temes. Hi ha un consell regulador, un únic consell regulador que no ha volgut entrar en això i continuar amb la normativa que tenia fins ara, però la majoria, excepte un, tots els altres han acceptat formar part d'aquest panel de tast. Això és el que ens ve aquesta nova campanya i veurem com es va desenvolupant.
Alguna cosa més a afegir de tot aquest seguit o qüestions que estan damunt de la taula?
Home, això realment doncs, provocarà doncs, de moment una certa alarma en el sentit de que quan desconeixes les obligacions que tens, però tot això seran més obligacions, doncs aquí estem des de Riscos per intentar assessorar les empreses en tot el que bonament puguem, procurem adelantar-nos sempre i tenir la millor informació possible, i aquest és el que es acabo de brindar en aquests moments, i ben entès estarem sempre a la vostra disposició per qualsevol tema que hi hagi. En tot cas, si em permets com a colofó d'això, dintre d'aquest 55è aniversari que estem celebrant a Rius i Rius, hem donat prioritat a 4 o 5 actuacions que realment doncs, posem a disposició del sector. Una d'elles, la bàsica per aquest any, és l'implantació de protocols de qualitat total en cellers i caves, qualitat total en quant a productes, ben entès, però sobretot també en quant a processos. Estem convençuts que si es milloren processos, doncs les empreses podran tenir uns estalvis prou importants, cosa que en aquests moments val la pena tenir en compte. Si d'aquests processos se'n deriven algunes actuacions o inversions que comporti algun canvi de maquinari, algun canvi d'instal·lacions, doncs sapiguem doncs, que hi ha els ajuts i subvencions a fons perdut, que és una de les nostres especialitats, que abans de final de mes han de sortir totes les aprovacions d'enguany, pel que ens costa tindrem un índex d'aprovació dels més alts, com sempre hem tingut. Pot ser també que canvi una mica el decret d'ajuts i subvencions que hi ha actualment en vigor, però també hem de tenir en compte que de cara abans de final d'any, ja per la nova campanya, sortiran noves disposicions d'ajuts més transversal pel sector alimentari, però segurament és que agafarà el vitivinícola també, un nou FEAGA, per dir-ho d'alguna manera. Abans de final d'any també esperem que surtin per ajudes al sector els plans de desenvolupament rural, els PDRs, i també una renovació doncs, dels líders a les comarques que els tenien, que veurem els nous líders si també acceptuen el sector vitivinícola o realment es repensen, tenint en compte que el sistema d'ajuts pot tornar a canviar i dintre dels líders es pot recuperar doncs, els ajuts al sector vitivinícola i, si més no, doncs, fer un ús intel·ligent de del que pugui sortir i embolcallar les actuacions, el màxim d'actuacions que tinguin previstes els cellers, doncs, en temes relacionats amb enoturisme, que això sí, doncs, que segurament continuarà tenint les línies d'ajuts corresponents. Continuarem també millorant les eines informàtiques que han posat a disposició del sector, a més de millorar les eines que ja teníem, l'infobit.net, per la gestió informatitzada i impostos especials, registres d'agricultura i totes les declaracions que se'n deriven, doncs hem afegit un mòdul nou per donar, doncs, ja compliment al que és la traçabilitat. I després, com no, continuarem donant el màxim suport a tots els operadors a superar amb èxit les auditories del Consorci d'Inspecció i Control. Volem entendre que durant el que queda d'any, doncs, totes les empreses ja estaran dintre del programa del Consorci. Uns tindran la primera auditoria i hi ha qui en aquests moments està tenint la tercera. Recordem que les auditories aquestes es passen cada 3 anys, però que cada any has de passar, doncs, un control també, no? Per tant, doncs, hi ha empreses que han passat el segon control, hi ha fins i tot qui està passant el tercer i qui encara ha de passar el primer, però realment, doncs, aquí continuarem amb la línia d'ajut en aquest cas, vull dir, de suport per part del cos d'auditors i professionals de Rius i Rius per ajudar les empreses a superar aquestes auditories, aquests controls i a la regularització de les no conformitats que s'hi puguin trobar. Si són menors, doncs sabem que són coses purament administratives de fàcil arreglo. Si realment les no conformitats són majors, doncs la bona relació que ens ha demostrat i les ganes d'ajudar que té el propi consorci permet calendaritzar unes actuacions i que les empreses puguin fer les adaptacions que calguin de forma, doncs, bastant còmoda. Doncs, això és el que tenim i posem a la vostra disposició. Recordeu que us sembla que vosaltres ja ho feu en el programa, el tema de la consultoria online directa, hem habilitat un 902 que veiem, doncs, que està funcionant, i us agrairem, doncs, que el aneu notificant de quan en quan.
Com no? Senyor Rius, moltíssimes gràcies per explicar-nos què ens espera aquesta nova campanya que començarem en unes setmanes, i esperem, doncs, retrobar-nos de cara al mes de setembre per tal d'anar veient com evolucionen els diferents temes que ens ha plantejat.
Com no, i si vosaltres esteu disposats, doncs també podem explorar la possibilitat de prorrogar un any més la col·laboració que tenim amb aquest programa, que almenys a nivell nostre, doncs, ens dona molta satisfacció.
Quedem així, Miquel.
Moltes gràcies.
Històries de taverna.
Sovint ens repetim, perquè ho diu el tòpic, que els cartoixans van ser els grans impulsors de la vinya al Priorat. I en dir-ho, ens imaginem el Priorat a l'edat mitja tot plantat de ceps. Però no és així. Perquè no és fins al segle XVIII que el Priorat comença a especialitzar-se en la vinya. I no és pel vi, precisament, que això passa, sinó que és a conseqüència de la demanda internacional d'aiguardent. L'aiguardent representa una bona mercaderia d'intercanvi i, a l'inrevés del que passa amb els vins, oferia estabilitat, no es feia malbé i s'usava com a beguda a les llargues travessies marítimes. S'afegia aiguardent als vins per augmentar-ne la graduació i, alhora, per mantindre més temps el producte en bon estat. No és estrany, per tant, que a Porrera un pagès, a final del segle XVIII, aconsellés posar a la bota cada 8 càrregues de vi, 4 cortes d'aiguardent refinat, o dit d'una altra manera, de 4 parts de vi en quedava una d'aiguardent, i per tant s'estalviaven costos en el transport i la destil·lació es feia a la mateixa localitat. Així doncs, a començaments del segle XVIII, eren molts els pobles que demanaven permís al Priorat per instal·lar fàbriques d'aiguardent, anomenades olles o també fascines. Els primers establiments coneguts al Priorat, dels quals hi ha notícia, són els de Poboleda, el 1710, la Morera de Montsant, el 1743, i la Vilella Alta, el 1773. I és llavors, és així, entre el 1731 i el 1815, que el paisatge del Priorat canvià radicalment i els boscos es van anar convertint en camps de vinyes. Per exemple, el 1752 la vinya ocupava a Torroja els 47% del conreu, mentre que el 1818 ocupava, atenció, el 95% del conreu. Un altre exemple d'aquesta transformació el trobem a Gratallops, on la renda agrària de principi del segle XIX mostra que el vi representa, atenció, gairebé el 70% del total de la renda. És al llarg del segle XVIII que es transforma el paisatge i s'acumulen grans capitals i la comarca nada en l'abundor, tal com afirma un informe comercial del 1796 que diu: «Las gentes del priorat están acostumbradas a vender sus vinos a 12, 13, 14, 15, 16 y 17 libras. Con esto están llenas de dinero y carecen de necesidades». És llavors que la cartoixa d'Escaladei arriba en aquests anys a tindre les rentes més altes de tots els monestirs, atenció, de la diòcesi de Tarragona.
I fins aquí el darrer Rius de Vi de la temporada del setembre i tornarem amb l'actualitat del sector vitivinícola en l'espai de Ràdio Falset patrocinat per Rius a Rius, consultoria vitivinícola integral. Poden tornar a escoltar aquest espai diumenge a partir de les 8 o dilluns a les 9 del vespre. També a partir de demà a la pàgina web de la ràdio a radiofalset.cat. Gràcies per estar amb nosaltres una temporada més i al setembre, en temps de verema, hi tornarem. Que passeu un bon estiu!